els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Obrim matrícula per parlar de l'anglès a l'Escola de les Llengües, perquè sembla que a tothom li preocupa que els seus fills tinguin un bon nivell d'anglès i que s'hi posin com més aviat millor. I per parlar-ne hem convidat algú que en sap molt d'això, que és en David Soler. Molt bon dia, David.
Bon dia.
En David és doctor en Ciències de l'Educació, coordinador de primer i segon dels graus d'Educació Infantil i Primària, coordinador del màster en formació del professorat d'ESO i batxillerat, Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Per tant, anem a l'anglès, que ho dèiem ara just abans de començar, quan un va a les escoles, no? Quan les famílies van als centres de primària, secundària, de les coses que més pregunten és: i l'anglès aquí, què tal?
És així, és així. Jo ara comentava abans d'entrar, he estat mestre a escoles durant prop de 9 anys i la petició, una de les peticions principals, sempre és aquesta pregunta sobre com s'ensenya l'anglès, quin és el nivell de l'alumnat, quines metodologies es fan servir. És una qüestió que genera molta inquietud i realment també és lògic, perquè després, un cop acaben l'etapa escolar, doncs es troben que és una competència bàsica.
Clar, ningú es plantejaria que no sabéssim utilitzar un ordinador, doncs diríem que l'anglès passa exactament el mateix. Es dona per fet que tothom ha de saber comunicar-se d'una forma més o menys fluida en anglès, a banda de castellà i català. Català no sé si tothom ho suposa, però estaria també bé que ho suposessin.
Ben bé, així.
Sé que és molt difícil fer una radiografia i ara dir, a veure, però els catalans tenim bon nivell d'anglès, però així, en general, les noves generacions, aquestes que ara tenen les famílies preocupades per com s'aprèn anglès a l'escola, quines metodologies, amb quin nivell sortiran, que possiblement com a extraescolar també tenen present l'anglès, aquest jovent d'ara, els infants i joves, com van d'anglès?
Jo penso que podem ser optimistes. Encara hi ha deures pendents a complir, però les noves generacions estan pujant amb nivells d'anglès superiors a les anteriors. S'han fet canvis molt, molt positius. Si haguessin de fer una radiografia de, que ara comentaves, no? De com són aquestes noves generacions en l'anglès, evidentment cada centre tindria la seva pròpia radiografia. Però sí que un tret característic, i això es pot veure mirant, per exemple, els resultats de les proves de competències bàsiques de finals d'etapa, és que l'assignatura d'anglès és una assignatura molt polaritzada. Trobes alumnat que té un nivell d'anglès espectacular, podríem dir nivells molt alt d'anglès, i en la mateixa classe un gruix d'alumnat també important a nivell molt baix.
Ah, la mateixa classe, em pensava que em diries de diferents centres en funció del barri, del centre educatiu. A la mateixa classe, com pot ser que uns tirin tant i uns altres vagin tan endarrerits?
Aquí hi haurien molts, molts motius, i altre cop no és una cosa generalitzada, però sí que és una cosa bastant freqüent. Un dels motius que jo crec que té el seu pes és que hi ha factors, per exemple, socioeconòmics que creen aquest petit desajustament, podríem dir, en les mateixes aules. L'anglès és d'aquelles matèries que, per exemple, extraescolars, doncs, clarament hi ha els que hi van i els que no hi van. I això té un impacte, per exemple, en els nivells de l'anglès de l'aula. També hi ha gent que, per el motiu que sigui, té aquest do per les llengües, aquesta inquietud més gran, i això també ajuda a que el nivell també quedi més marcat en aquest sentit. I és una realitat en aquesta línia.
A poca inquietud que tinguin ara ho tenen ben fàcil, perquè és molt senzill accedir a l'anglès, en subtítols, en castellà, en anglès, amb altres idiomes. Per tant, ho tenen molt a l'abast. Només han de fer el clic, no?, aquest mòbil que segurament porten a sobre, i sentir gent parlar, cantar, llegir en anglès. Pots accedir a llibres en anglès sense cap tipus de problema.
Ho tenen molt fàcil, i de fet, quan dèiem que ha millorat el nivell d'anglès dels nostres joves i alumnat, un dels motius clarament és aquest, aquesta expansió, aquesta globalització, en el qual l'anglès és de fàcil accés per tothom. Tot i això, no vol dir, és a dir, que tinguin fàcil accés no vol dir que en facin ús. També és cert que la nostra cultura tampoc promou aquest ús. Els cinemes segueixen sent, no s'utilitzen els subtítols, segueixen sent doblats al castellà majoritàriament. Encara tenim una percepció de que la llengua castellana ens obre portes, i això a vegades ens fa potser una mica de barrera a l'hora d'aprendre llengües com són l'anglès, que ara mateix és la llengua franca mundial, que diguem.
Clar, també hi ha adults ara que potser ens estan escoltant i diuen, ah, sí, jo també podria accedir a tots aquests continguts, aquests llibres, però potser no ho faig, no?
És així.
I són, ara hi són, però has de voler accedir-hi. I ha evolucionat l'ensenyament de la llengua anglesa, d'on venim, de com s'ensenyava anglès als anys 70-80, ara el 2023, ha canviat gaire?
Ha canviat molt, afortunadament ha canviat molt. Encara ha de seguir canviant, però ha canviat molt. De fet, jo mateix, si em miro d'exemple en com vaig aprendre l'anglès en el meu moment, jo ara tinc 35 anys, el vaig aprendre, recordo l'etapa d'ESO, el vaig aprendre majoritàriament en català, que sembla una paradoxa, no? Vull dir, aprendre l'anglès quan la mestra parlava en català. I sobretot era a base d'exercicis d'omplir buits. Això ha anat canviant. Ara mateix la percepció actual és que l'anglès s'ha d'aprendre majoritàriament en anglès. Majoritàriament no vol dir exclusivament en anglès. Hi ha d'haver espai per altres llengües, però l'anglès s'ha d'aprendre majoritàriament en anglès. A través de també metodologies diverses. Potser aquesta idea de clàssica del workbook d'omplir espais està quedant més obsoleta o potser està complementant amb altres metodologies, i això moltes escoles són les que ja ho estan fent en aquesta línia, és un gran encert, i s'estan promovent doncs metodologies que posen l'alumne en el centre de l'aprenentatge, són metodologies en les quals el tipus de dinàmiques que es promouen a l'aula doncs són dinàmiques significatives, és a dir, que tenen un perquè. Jo sempre penso que tot, i això serveix per l'anglès com per qualsevol altra matèria, però sí, qualsevol dinàmica, l'alumnat ha de tenir molt clar el per què està fent allò. Vull dir, omplir un buit no té gaire sentit, però si és fer un projecte per canviar una realitat de l'aula, de l'escola, del barri, aquí ja tenim un per què. Doncs bàsicament és moure'ns cap a aquestes realitats que siguin significatives per l'alumnat.
Aquesta utilitat o realitat que et connecta amb el dia a dia i que li trobes més sentit. Potser hi ha qui abans no es plantejava que havia d'omplir buits i ho feia i ja està, però la gran majoria tenia la sensació que allò era bastant inútil. I en canvi ara, quan te n'adones que el que pots fer et pot servir pel dia a dia, suposo que això t'anima, no? Que fa que hi vagis.
Exacte. En el fons és buscar aquesta utilitat a l'aprendre l'anglès. Vull dir, jo si estic aprenent l'anglès a través d'omplir buits, no li sé trobar una utilitat gaire gran, però si en comptes d'omplir buits escric una carta a una escola de Noruega, doncs potser sí que li té alguna utilitat, perquè potser el dia de demà aquesta carta serà una carta a un altre destinatari, però l'anglès m'haurà servit. Jo li veig una utilitat en el que estic fent. Bàsicament, per mi, posant-ho de manera bastant simple, però és buscar aquest sentit a les coses que fem a l'aula.
Abans deies, jo vaig aprendre anglès que em parlaven en català. No sé si això és un mite, si hauríem de desmuntar el mite, però a la classe d'anglès només s'hauria de parlar en anglès. Això és cert?
Això no és cert. I això és una cosa que encara en moltes escoles potser crea una certa controvèrsia, i també molt entre famílies, no? Que això també lligaria a vegades amb famílies que busquen extraescolars amb professors que són nadius, que com aquesta idea de que l'anglès ha de ser 100% anglès en tots els contextos, i a més en una pronunciació britànica marcada. Això són mites que crec que mica en mica hem d'anar desmuntant i que ja s'està fent. D'una banda, penso que les llengües estan molt més connectades del que sembla, és a dir, per aprendre anglès doncs em pot servir el coneixement que tinc propi de la meva llengua catalana, o si et conec, no sé, si domino l'alemany també em pot servir, és a dir, aquestes connexions entre llengües és útils. A vegades fer evidents les similituds, les diferències entre llengües ens ajuda a adquirir-les i, per tant, donar espai puntual a altres llengües a l'aula d'anglès, benvingut sigui. També pot ajudar per factors potser més socioafectius a l'hora de captar l'atenció de l'alumnat, a l'hora d'incloure potser alumnat que són nouvinguts. És a dir, utilitzar altres llengües doncs, també té un cert sentit a l'aula d'anglès. I això també lligaria amb la idea aquesta aquesta falsa idea que tenim que els nadius ensenyen millor l'anglès, hem de buscar
clar,
cap aquí,
el
no?
El nadiu, perquè té aquell accent que parla com ha de parlar. Si jo aprenc anglès amb algú que té accent català, què passa?
Jo penso que hem de deixar d'emmirallar-nos en buscar l'accent perfecte britànic. Un dels motius és perquè l'accent és identitat. Jo parlo un anglès una mica catalanitzat i no és dolent, forma part de la meva forma de ser. I crec que, en el fons, l'anglès, com hem dit, ha de buscar la comunicació al món global. Ara mateix estem en un context en el qual l'anglès és la llengua franca, l'anglès és la llengua per compartir experiències, per compartir ciència, per compartir de tot. Per tant, no crec que s'hagi d'aspirar a un anglès britànic, sinó a un anglès comunicatiu. I cadascú tindrà el seu accent, i benvingut sigui, perquè forma part de les nostres identitats. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone, 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 anyone for you. A Matrícula Oberta estem amb en David Soler, és doctor en Ciències de l'Educació, és professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i estem parlant d'aprendre i ensenyar anglès a l'escola, un anglès que ha canviat molt de com s'ensenyava al segle XX, ara principis del segle XXI, dels accents, que són riquesa, no? I et volia preguntar també, llavors, quines qualitats se suposa que ha de tenir un docent de llengua anglesa? Perquè deies, no necessàriament ha de ser nadiu, no només s'ha de poder parlar en anglès. Per tant, si busquéssim el professor, la professora d'anglès perfecta, bé, doncs no sé si volem assolir la perfecció, però que sembla que és ideal, que hauria d'encaixar a qualsevol aula, com hauria de ser? Bé, d'una banda, ha de tenir un nivell mínim d'anglès, això és evident.
Sí, això sí, eh?
És evident. Però si partim d'aquest requisit que diguem, jo crec que les qualitats serien les qualitats que ha de tenir qualsevol bon professor de qualsevol matèria. Jo penso que d'una banda ha de tenir sobretot entusiasme, jo crec que ningú aprèn de la gent que no et cau bé.
No, ni dels que notes que estan allà sense ganes,
exacte,
no? Que han de tenir tantes ganes d'estar allà, que te les encomanen.
És ben bé així, i justament la feina de docent, els mestres, ha de ser molt vocacional, i tenir aquest entusiasme de l'alumne, en el fons, és el que agraeix, el que més enganxa. Tenir un professor que està allà i vol estar allà i que crea aquestes relacions amb l'alumnat, té molt de guanyat en aquest sentit.
Tu deies un professor anglès que sàpiga anglès, clar, que ha de saber anglès, cal que en sàpiga molt. Estic pensant que, per exemple, no és el mateix parlar anglès a un alumnat de 10 anys, que potser el seu llenguatge és més senzill, fins i tot en la seva llengua materna, que nanos que ja tenen 17 o 18 anys o que estan a batxillerat, no? Que potser els petits, si no t'entenen d'una manera, els ho has d'explicar d'una altra, però els haurien d'explicar en anglès o haurien de recórrer a la llengua materna majoritària de l'alumnat? Com hauria de ser això?
Mm-hmm. Aquí s'obre un altre molt, molt interessant, realment, que és el tema de l'anglès en infants, potser menors de 6 anys, perquè també hi ha aquesta idea de que l'anglès com abans millor. També hi ha un cert boom a vegades de portar nens i nenes de 0 a 6 anys en extraescolars d'anglès perquè ja vagin sentint l'anglès. No els hi farà cap mal, per res. El cantó positiu és que els pot enganxar a la llengua anglesa, els pot començar a veure com una cosa atractiva, però tampoc no farà un canvi profund en el seu aprenentatge d'anglès. L'acabaran aprenent si realment hi ha el camí adequat. Per tant, no ha de resultar una obsessió, sinó que ha de ser com un procés més, que si es donen les eines endavant, benvingut i sigui, però no s'ha de viure com una obligació molt marcada. Jo crec que l'anglès és una cosa, és un procés d'aprenentatge que ja hi haurà el moment perquè es vagi aprenent.
També ens passa amb la llengua materna, no parlem igual quan tenim 20 anys que quan tenim 4.
Exacte, és ben bé així. I justament quan són tan petits, crec que és important que els vincles també es facin molt amb la llengua materna.
Parlàvem d'aquest canvi, no? De com s'aprèn i s'ensenya anglès a l'aula de fa uns anys a ara. Per tant, tu parlaves de metodologia. Cal innovar? No sé, quines són les tendències que hi ha ara a l'hora d'aprendre anglès? I aquí et diuen és que fan 4 assignatures en anglès, però no anglès. Sí, anglès, la fan en anglès, però també science i qualsevol altra.
És així. Jo penso que tenim la sort a l'aula d'anglès que ja per naturalesa és una assignatura que obre molt les portes a la innovació. Ens trobem molts exemples en l'actualitat de metodologies innovadores. El que tu comentaves, aquest aprenentatge d'anglès a través d'altres matèries, no pròpiament lingüístiques, ho veiem molt sovint. sí que cal anar amb compte, és a dir, a l'hora de promoure l'anglès en assignatures com, per exemple, science, o també és molt típica en arts and crafts, que serien com la plàstica de tota la vida, que diguem, o physical education, l'educació física, ens trobem aquesta experiència, perquè són assignatures molt pràctiques i realment funcionen molt bé. També funciona molt bé sempre i quan el professor altre cop tingui un nivell adequat de l'anglès, sigui una cosa que surti al mateix docent, sobretot, que no sigui una imposició del centre, s'ha de fer així, perquè les coses imposades poc sovint acaben de funcionar bé i, per tant, hi ha d'haver aquesta convicció de la pràctica.
El plurilingüisme enriqueix a l'aula?
I molt. Enriqueix i molt, i per molts factors. El plurilingüisme, en el fons, és el que dèiem, aquesta obertura a diferents llengües en una mateixa aula, per aprendre l'anglès, però també per aprendre altres realitats i altres cultures. Serveix sobretot també en centres amb una diversitat lingüística molt gran, en la qual molts alumnes que tenen la seva llengua pròpia a casa es troben que quan surten de casa la seva llengua desapareix. No té espai fora de la seva llar. Per tant, incloure també en moments puntuals les llengües dels alumnats en el fons fa borrar aquesta idea de que hi ha llengües de primera i de segona, no? Que totes les llengües són benvingudes i que totes les llengües poden ser llengües d'aprenentatge. Per tant, el plurilingüisme té beneficis més enllà de l'aprenentatge de l'anglès, sinó que té beneficis emocionals, beneficis socioafectius, beneficis d'un mateix que se sent integrat en un mateix centre. Per tant, sí, podem dir que sí, és una bona proposta.
I d'enriquiment també per la resta.
Exacte.
Que els obre el camp de visió i se n'adonen que hi ha moltes altres coses al món.
Exacte, moltes coses al món i moltes connexions que no t'esperes, moltes paraules similars. És una porta de coneixement a cultures, a realitats, a identitats, a moltes coses, realment.
I com haurien de ser els projectes lingüístics dels centres educatius aquí a casa nostra per donar resposta als reptes de l'actualitat? Ara, avui, a primera hora, parlàvem del ChatGPT, no?, que sembla que ho està revolucionant absolutament tot, no només a l'escola, no només a l'hora de fer deures, a tot arreu, no? Com es pot donar resposta, combinar-ho tot això i que, a més, l'anglès estigui present?
Jo penso que hauríem de mirar cap a centres que siguin escoles catalanes plurilingües integradores, és a dir, escoles que garanteixin que al final de les etapes els alumnes tinguin un domini de les llengües oficials, és a dir, el català i el castellà, que també incloguin una dimensió internacional, és a dir, l'anglès, però també altres llengües, no sé, potser francès, les que el centre cregui, i també doncs, aquesta voluntat de preservar les llengües pròpies dels alumnes. No? Doncs jo crec que la fotografia del centre hauria de ser aquestes tres grans potes en quant a projectes lingüístics. I el que és de les noves tecnologies és han d'estar incloses en tots els aprenentatges, evidentment també en l'aprenentatge de llengües, que és un gran repte com incloure la intel·ligència artificial en l'aprenentatge de les llengües. Ens estem trobant molts docents, sobretot de llengües, que clar, que tu poses el xat GPT, li poses fes una redacció sobre això i te la fa. Fes una redacció en anglès, te la fa. Doncs aquí els docents hem de començar a ser hàbils i no veure aquestes tecnologies com un obstacle, sinó una miqueta com ens en podem treure en rendiment, treure en profit i promoure diferents tipus de dinàmiques. Hauríem d'anar potser a apostar cap a avaluacions, activitats o dinàmiques més competencials, que potser el xat GPT queda més curt, tirar cap a exàmens orals o activitats orals, que per tant doncs, sigui l'alumne mateix amb el seu coneixement doncs, que doni resposta, potser ús més de redaccions en paper, a vegades sembla que tornem enrere, però jo crec que en aquest cas no es tornem enrere, sinó que és enfortir les competències.
I a més, perdre l'habilitat d'escriure a mà era una pèrdua, justament.
És una
no?
pèrdua, exacte.
Per tant, si ho recuperem, és un regal.
Totalment.
Ja ens has donat moltes pistes de com hauria de ser un bon docent, com s'hauria d'innovar l'aula, però així ja, com per quedar-nos amb les idees claus, quines diries que són això, les claus per promoure un ensenyament i un aprenentatge de qualitat en llengües?
Com a idees clau, jo penso que és important que la docència estigui planificada i que s'hi acorde amb la línia del centre. És a dir, a un docent sol a una aula no anirà bé. És a dir, el docent ha de tenir suport del conjunt de mestres i de direcció. En quant a l'aprenentatge de l'anglès, jo crec que els docents han de ser atrevits, i molts ho són, han de ser atrevits a l'hora de promoure innovacions, a l'hora de promoure noves dinàmiques. No han de tenir por, no han d'anar a buscar la seguretat d'anar al llibre de text, que a vegades dona seguretat, potser com a esquelet a una assignatura, però crec que l'aprenentatge real és quan anem més enllà del paper. quan anem doncs, a buscar aquestes situacions d'aprenentatge. Per exemple, l'altre dia em vaig trobar amb una mestra d'anglès que em deia, mira, fins ara, quan apreníem el menjar, un tema típic de l'àrea d'anglesa primària, doncs l'apreníem a través de llistat de vocabulari. I aquest any doncs, va sortir a través d'una inquietud d'una de les alumnes que el menjador escolar doncs, podia tenir uns certs canvis perquè no era prou equilibrat la dieta que feia. Això connectat amb educació física, que també havien estudiat la piràmide d'aliments. Uh-huh. I el que van fer va ser doncs, fer una proposta de menús setmanals a l'escola que va acabar transformant-se en una realitat. És a dir, jo crec que aquí és un exemple d'utilitzar l'aprenentatge de llengües amb un sentit, amb un criteri, amb vocació innovadora i amb ganes de transformar una realitat. Aquí l'alumne veu que el que està fent té un sentit que acabarà tenint un impacte en la seva pròpia escola. Jo crec que hem d'anar cap aquí, ens hem d'allunyar del paper, ens hem d'anar a buscar doncs, realitats, aprenentatges, reptes que siguin significatius i que això ja està en la línia del nou currículum educatiu, afortunadament.
Per tant, acompanyarà, no? La llei convida sí. A que vagi cap aquí.
Exacte, la llei convida almenys.
Ara tinc ganes d'anar a classes d'anglès. Mira,
com vulguis.
Això és bo, no?
I
no tenir por, m'imagino, no? Aquella reticència, oi, és que és molt difícil, és que és diferent, és que aprofitem tot el que tenim a favor.
És així, sempre sortir de la zona de confort crec que té els seus beneficis, té els seus reptes, però sempre és enriquidor quan sortim d'aquesta zona de confort.
David Soler, doctor en Ciències de l'Educació, coordinador del màster en formació del professorat d'ESO i Batxillerat de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.